Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics i amigues de la taula de l'Evangeli? Ens plau de retrobar-los una setmana més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Siguin benvinguts i benvingudes. Avui comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. I ho farem amb els nostres convidats, que són Assumpta Dodes, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Toni Boqueras, els qui tot seguit presentem. Assumpta Dodes és mestre i catequista a la parròquia del Carme de Manresa. Això és bisbat de Vic. Hola, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies igualment.
Mossèn Ignasi Navarri és secretari general i canceller del bisbat d'Urgell i rector del seminari diocesà. Què tal?
Molt bé, molt content d'estar aquí a Ràdio Principat.
Gràcies. I mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i de la Mare de Déu del Carme de Manresa. És membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal? Benvingut.
Hola, encantat de ser amb vosaltres.
Oh, nosaltres també, perquè sense vostès no podem fer possible la taula de l'Evangeli. Recordem, doncs, que el programa el dirigeix mossèn Melcior Querol, el produeix l'Àlex Alsina i avui també té cura dels controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix aquests 30 minuts de què disposem per a la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat és del profeta Ezequiel i del capítol 34.
Això diu el Senyor Déu: jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré el recompte. Les comptaré com el pastor recompta el seu ramat el dia que es troba amb les ovelles dispersades, i les recolliré de tots els llocs on s'havien dispersat el dia de núvols i boira. Jo mateix faré pasturar les meves ovelles, i jo mateix les duré a reposar, diu l'oracle del Senyor Déu. Buscaré l'ovella perduda, faré tornar la que s'havia allunyat, embenaré la que s'havia fet mal, faré posar bona la malalta, mantindré les grasses i robustes, les pasturaré totes amb justícia. I a vosaltres, el ramat, el Senyor Déu us diu això: judicaré entre l'un i l'altre moltons i cabrits.
Versicles que ens situen, el poble d'Israel, a l'exili, en una terra estrangera i hostil. El profeta Ezequiel ens recorda, però, que aquest poble continua essent del Senyor, que té cura, com a bon pastor, de cadascun dels seus membres.
Realment el Senyor és aquell que sap conduir el seu poble i pasturar-lo. També veiem com el judici de Déu, gràcies a Déu, serà un judici de justícia i d'amor. I, per tant, Déu és aquell que regna, com he dit, veritablement, i no com els reis d'Israel, que no en saben de conduir el poble, no en saben de pasturar. L'esperança, doncs, davant de l'egoisme i els interessos de cada rei particular, és el pasturatge de Déu, que en ve de les seves ovelles veiem que fa totes aquestes accions tan boniques que surt a la lectura. Busca les ovelles, en segueix el rastre, en té cura, les pastura, les fa reposar, les reuneix, les envena, les guareix, les guarda. Realment és apassionant veure tota aquesta acció en poques ratlles que fa el bon pastor, que sí, és Déu.
Sí, és un missatge d'esperança i de saber-nos estimats, és a dir, el poble d'Israel, que se sapigués estimat per Déu, que no estava abandonat, però també per aplicar-nos-ho a nosaltres avui dia, de que quan sembla que hi ha un ambient negatiu a dins de l'Església o en general a tot el món, de saber que som estimats per Déu, que no ens hem de neguitejar en el sentit de com si no hi hagués cap solució. apuntar més en l'amor de Déu i el que ens està dient, perquè tot el que passa ens ha de portar a reflexionar, a veure que les coses no van bé humanament, que es poden perfeccionar o que han de canviar, això sí, però no tirar mai la tovallola. Jo, una de les coses que en trec és aquesta. Vaja, no sé com ho veus tu, Ignasi.
No, jo també, amb aquesta línia del que heu dit, perdó, amb aquest temps que estem ara, aquesta festa, acabem l'any litúrgic, i per tant, diumenge vinent, estrenem un nou any. Acabem de passar aquest mes de novembre, també aquest mes que hem visitat tots els cementiris, tenim tots encara molt viu el record dels nostres difunts, la tardor, la caiguda de la fulla, tot ens ha convidat una mica més a pensar en el final. I per tant, aquest moment històric també que estem vivint de crisi, aquesta paraula que surt tant, quina família no està també afeixugada per la malaltia i dificultats. I per tant, a mi em sembla que en la línia del que heu dit, aquest és un missatge de molta esperança. Aquesta imatge del pastor és tan bonica. Nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Principat, aquesta imatge la tenim molt present, molt viva. Nosaltres sabem quina és l'actitud d'un pastor a la muntanya. Mm-hmm. Que és admirat realment un ramat que pràcticament no és molt difícil de comptar ovelles. La gent ho diu, comptar ovelles és de les coses difícils per fer-les entrar, perquè et van passant totes en grup, totes són quasi bé igual. Però ell mateix, jo alguna vegada els he preguntat, ara si en faltés, de totes aquestes, te'n faltés tres o quatre, tu ho sabries? Diu, sí, diu, jo sí. I ell es coneix. Per tant, aquesta imatge tan bonica del nostre Déu, de saber tot el que hem dit, jo em sembla que això ens ha d'omplir d'esperança en aquest final d'any litúrgic i en aquest judici i aquest jutge just que ens jutjarà, com veurem també després, i per tant ens ha d'impulsar a començar un nou any amb un esperit de renovació, de confiança enmig de les incerteses que hi són molt i enmig de les preocupacions i signes de desesperança que hi són, perquè la família que no té cap ingrés, doncs clar, també com li expliques tot això, Però em sembla que aquesta confiança...
I aquesta confiança, vostè creu que la tenim en Déu realment, els cristians? Perquè a vegades qui no és creient, doncs entenem que pateixi, però a veure, no sé, els cristians, quina llum donem al món d'un Déu Pare que ens assisteix i assisteix tothom?
Doncs em sembla que precisament ara és quan els cristians més hauríem de ser realment uns bons testimonis. Perquè, esclar, jo entenc que potser no tothom directament amb Déu. Hi ha gent que ha quedat més refredada, gent que Déu és més distant. Però llavors, per exemple, l'acció caritativa de l'Església, i això ja ho sents a dir algun, Déu es val dels homes. Per tant, aquí, ara, tota la dimensió caritativa de Càritas de la nostra Església és quan pot presentar aquest Déu esperança per una família.
I ho està fent. Perquè Càritas és ben valorada, ben vista, i quan dona les xifres de les ajudes que fa i que ha augmentat el nombre de persones i famílies que van allà, reflecteix una realitat de que l'Església ajuda. Ara, anant més enllà, perquè dona ajuda a qui sigui, a dins de les comunitats cristianes certament s'hauria de veure molt més que entre nosaltres no hi ha d'haver-hi gent, ni pobres ni rics, això seria l'ideal. Això és el que hauria de ser i que s'hauria d'apuntar aquí. Que entre els cristians ens ajudem i, per tant, fem possible que no hi hagi ningú que tingui privacions de tot tipus. No sé, jo sé de comunitats, ara per no dir noms, però que van a les missions i que els hi donen a la mateixa comunitat tota l'ajuda per anar a aquell lloc, que mai els falta res, perquè tenen o hem de tenir una confiança tal en Déu i entre nosaltres una caritat que fa que la gent d'una comunitat, d'una parròquia per dir, sigui una família. I entre les famílies hi ha les ajudes d'uns amb els altres i que no hi ha d'haver-hi gent que estigui, doncs, abandonada. evidentment, hi ha d'haver-hi els diners és posar en comú, no és anar a fer una almoina, sinó posar en comú entre nosaltres.
I tant, molt interessant, aquesta conversa que hem tingut al voltant d'aquesta lectura primera. Ara, si els sembla, hauríem de passar ja a escoltar la segona i comentar-la, una segona lectura que és de la primera carta als cristians de Corint i del capítol 15.
Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els qui han mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots són d'Adam i per això tots moren, però tots viuran gràcies al Crist. Cadascun al moment que li correspon, Crist el primer, després, a l'hora que ell vindrà, els qui són de Crist. A la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder, com a coronament de tot posarà el regne en mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort, i quan tot li haurà estat sotmès, el fill mateix se sotmetrà a Déu, que li ho haurà sotmès tot. Així Déu serà tot en tots.
Alguns corintis, influïts per la cultura grega, negaven la resurrecció dels morts. També avui es podria dir que es dona una situació semblant en la que molts dels qui es professen cristians no creuen en la resurrecció dels morts. Es veu, com és lògic, un tema espinós. Com ho afrontem als nostres dies? Què hi diuen vostès?
Home, certament jo crec que això que dius, no? Que davant de la mort, realment aquest darrer enemic que ha estat vençut, que ens ho diu ben clar la lectura, doncs molts humans hi veuen quelcom insalvable. És a dir, que mira, d'acord, no? Vosaltres els cristians dieu que la mort ha estat vençuda, però la mort és una realitat per tots. La mort és una realitat que hi passarem tard o d'hora. I això de que ha estat destituïda i que ha estat vençuda per Crist, certament que costa de que la gent ho capti, no? I ho entengui.
Bé, no? Però, Toni, a més, això, si ho fan la gent que no són cristians, s'entén, però els sí. Propis cristians...
No, jo em referia als que no són cristians. Ara, si a més passa amb els que són cristians, aleshores sí que...
Alguns creuen en la reencarnació. Parlo de cristians,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha ara una barreja d'idees i de, a vegades, esnobisme o de New Age i coses, que la gent es va apuntant a modes, però, escolta, a dins dels cristians que et diguin que creuen en la reencarnació, et quedes una mica esfereït. És a dir, que ressuscitem en el Crist s'ha d'explicar molt més perquè la gent en tingui més consciència, això a nivell de batejats.
És que
tu en el cementiri l'altre dia deies sí. Que allà no hi ha els morts. Te'n recordes que els hi deies a la gent? Sí. No sé quina cara varen fer.
Bueno, que fessin la... Jo ja ho vaig veure que Déu-n'hi-do la cara, no? Cadascú fa la seva. Però realment doncs, crec que sí, que s'ha de dir això, perquè aquest és el missatge d'esperança. Allà hi ha les despulles físiques d'aquelles persones, però les persones creiem que ja no són allà, són al cel. Sinó quin és el missatge que prediquem.
Mossèn Ignasi.
No, la mort realment. Però jo em voldria quedar amb aquesta línia del que hem dit, tal com ha acabat la lectura. Així Déu serà tot en tots. Clar, aquí jo l'altre dia llegia el diari que aquest temps nostre que estem vivint, quan s'escriurà sobre aquest temps que estem ara, serà qualificat com el temps de la por. Ara es té por a tot. Abans semblava que Déu és el que feia por, pel judici, pel final. Llavors va semblar, traiem a Déu i s'acabarà la por. Doncs, bueno, ara que no tenim bastant a Déu, els cristians, massa explícitament, tampoc és que... I els qui se'n senten més, tampoc. Però tenim por a tot. Ja no caldria la mort. Mai com ara s'havia avançat tant en medicina, es té una por a la malaltia, es té por a les energies nuclears mateixes que hem creat. Ja no cal dir la por del futur econòmic, ja no cal pas parlar, no hi ha confiança. Es té por fins i tot a començar una vida matrimonial perquè, com que no sabem quan durarà, no comencem. Es té por a tenir fills perquè no sabem com que... Avui es té por a tot. Per tant, sembla que aquest missatge del Papa Benet XVI que diu Déu, quan entra a la vida de la persona, no li treu res, sinó que porta la persona a la seva plenitud, la fa descobrir la seva totalitat a la persona. O sigui que aquesta és la clau. I llavors, aquí, llavors entraré que nosaltres no vivim per morir.
És que ja hi naixem amb por. És a dir, que l'home quan neix ja hi ha la tendència, és la por. I potser avui dia, amb tot el que és la societat del benestar i amb la tecnologia i tot això, ens pensàvem que seríem molt i que ho teníem tot assegurat. I ara, en aquest moment, com tu dius, tot això, com que va caient, perquè veus que no s'hi pot posar la seguretat en aquestes coses, torna a aflorar la por. I, home, potser també va bé que passi això, no? Perquè ens en recordarem poder més de que som poca cosa, en el sentit de que hem de buscar molt més, que és Déu, i no quedar-nos amb la cosa material i buscar la seguretat en això. Vaja, jo diria que va per aquí.
Precisament la lectura jo crec que ens convidava a la vida veritable, que és la vida en Crist. Això que deia Ignasi, no? Déu serà tot en tots. Jo ho lligo també amb això que deia la lectura, de que tots viuran gràcies al Crist. És a dir, la nostra vida és Jesucrist. I aleshores, vivim en aquesta vida en Crist, es van esvaint aquestes pors. I certament van desapareixent aquestes pors que tots els humans tenim. Però la vida en Crist, és a dir, aquesta inserció plena de la nostra vida en la Pasqua de Jesús, en la seva mort i la seva resurrecció, aleshores... I ens dona aquest Déu que és tot en cada un de nosaltres.
Ens falta descobrir-ho molt més en el sentit de més formació com a cristians, perquè no ens atrapi qualsevol ideologia. És a dir, puar molt de la paraula de Déu, del Nou Testament, després també a nivell de parròquia, tenir una relació als cristians més profunda. A tot això, si hi és, és clar. Que tenim la solució a aquestes pors, ho tenim tot.
D'acord, doncs passem endavant? Sí?
D'acord.
Fem-ho tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu, del capítol 25.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles...
Quan el fill de l'home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d'ell tots els pobles. Llavors els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les cabres i posarà les ovelles a la dreta i les cabres a l'esquerra. Després el rei dirà als de la seva dreta, «Veniu, beneïts del meu pare». Preneu possessió del regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar. Quan tenia set, em donàreu beure. Quan era foraster, em vau acollir. Quan em veiereu despullat, em vau vestir. Quan estava malalt, em vau visitar. Quan era a la presó, vinguereu a veure'm. Els justos li respondran, «Senyor, quan us van veure afamat i us van donar menjar, o que passàveu set i us vam donar a veure. Quan us vam veure foraster i us vam acollir, o despullat i us vam vestir. Quan us vam veure malalt o a la presó i vinguèrem a veure-us?» El rei el respondrà, «Us ho dic amb tota veritat. Tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus, per petit que fos, m'ho fèieu a mi». Després dirà als de la seva esquerra, «Lluny de mi, maleïts, aneu-vos-en al foc etern preparat per al diable i els seus àngels. Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu menjar. Quan tenia set, no em donàreu beure. Quan era foraster, no em vau acollir. Quan em veiereu despullat, no em vau vestir. Quan estava malalt o a la presó, no em vau visitar». Ells li respondran, «Senyor, quan us van veure afamat o que passàveu set, foraster, despullat, malalt o a la presó, i no van fer res per vos, ell els contestarà. Us ho dic amb tota veritat. Tot allò que deixàveu de fer a cadascun d'aquests, per petit que fos, m'ho negàveu a mi. I aniran als suplicis eterns, mentre que els justos entraran a la vida eterna.
Paraules de Jesús al seu darrer ensenyament, segons l'Evangeli de Mateu. Té un llenguatge profètic i també s'acosta a la paràbola i a l'alegoria. Són paraules que ens descriuen la vinguda del fill de l'home amb glòria i poder per al judici. Com hem de mirar avui aquests versets? Què els hi sembla?
Jo veig que... Jo remarcaria el goig de poder viure com a fills de Déu amb el sant amor de Déu, però no amb la por i l'angoixa. O sigui, ens posa les obres de misericòrdia com el pla de vida, no? Com un programa de vida que és a l'abast de tothom, que és senzill, però que ens invita a viure així amb goig, no viure amb l'angoixa, sinó amb el goig de dir, ostres, és que ser, viure com a fills de Déu és molt bonic, és gratificant, és ser beneïts del Pare, i si no ho fem ens perdem una cosa molt gran i molt, molt bona. I en canvi la part negativa aquesta de dir home, jo no la vull, no? Però no agafar-ho com una cosa coactiva només, sinó com una invitació a viure el positiu.
Jo també veig això, no? Que davant del judici hem de viure'l amb tranquil·litat, primer de tot. Sabent que Déu és misericòrdia, és perdó, és amor, i per tant s'havia dibuixat en èpoques anteriors un judici molt rigorós per part de Déu i molt poc misericordiós, i això és veritat. I llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de tenir, en primer lloc, aquesta confiança. Ara, en segon lloc, pensar que tenim una responsabilitat de vida davant Déu i davant dels germans, i per tant Déu no és aquell bonàs que li pots prendre el pèl i que pots fer el que vulguis i que, mira, t'ho deixarà passar tot, no? Perquè és així, no? És com que és bondat i com que és bo i com... Jo crec que són aquestes dues coses.
Jo també el considero, en això que estem dient, un evangeli molt esperançador que té. La nostra carta d'identitat són les obres. Llavors, de vegades, sense dir, jo almenys ho sento de vegades, potser pensar que només és cristià el que va a missa, només és fill de Déu, algú, els que van a missa. Bueno, aquests, sí, molt bé, i és la font de l'actuar, i és haver descobert més a Jesucrist, i tot això, doncs, és tot per més plenitud. Però aquest evangeli és molt esperançador, perquè hi ha moltíssima gent que fa grans obres concretes. Sant Joan de la Creu, l'atardecer de la vida, sereix examinados o nos examinaran de l'amor. Hi ha moltíssima gent que fa moltes obres concretes de caritat, obres amagades, obres que ningú veu. Són gent que potser no ha acabat de descobrir encara la necessitat, potser, de la missa dominical, del trobament amb la comunitat, que encara li portaria més plenitud tota aquesta acció que ja fa. Per tant, jo aquest evangeli el trobo molt esperançador.
Que passa que, a més, jo també em sembla que dintre d'aquesta esperança que deies, i és veritat que hi ha molt bona gent a tot arreu, ens fa prendre més consciència que allò que fem o deixem de fer amb algú, especialment els més humils, ho deixem o de fer o ho fem a Jesús, al Senyor. Aleshores, jo crec que aquesta és una experiència pròpia dels cristians, no? Això la gent del món bona que fa obres no ho saben. No ho saben, però ho fan, certament.
Sí, hi ha ONGs...
I certament ho fan pel Senyor. Però jo crec que nosaltres, coneixent aquest text de Jesús, prenem consciència de que ho fem perquè en cada germà, en cada germana, en cada home, en cada dona, hi veiem Jesucrist.
Aquesta és una clau bona per no fer les coses per lluïment personal o per tenir èxit. És a dir, que el fet de fer-ho amb els més petits et porta a fer-ho per amor. I això és important perquè, com he apuntat a l'altre moment, hi ha ONGs o hi ha gent que fan bones obres i no són de l'Església i les fan molt bé, ho fan per altruisme, no? Filantropia. I en els cristians, doncs això que deies tu, mossèn Toni, de que és perquè hi veiem Jesús. Aquí hi ha aquesta diferència. I és clar, allò es porta a fer-ho doncs, amb més humilitat, amb més sense classisme, en fer-ho per l'altre, no tant per tu, per sentir-te bé tu o per
fer
una moda.
Sense humilitat, això de qui no es fa, aquella anècdota que aquell periodista, em sembla que era allà a la Índia, quan va veure amb aquella religiosa curant les nàfares d'aquell malalt de la pell, tant pels olors i tot, tant d'allò, i va dir, diu, jo això d'aquí no ho faria ni que em paguessin. I la religiosa va contestar, jo tampoc. No,
sí, clar.
Per cobrar, no, no es fan aquestes actituds, aquesta cosa no es té. Mm-hmm. Aquesta cosa es fa realment per un amor molt profund. I per tant, a nosaltres cristians ens és una crida a saber veure en Jesús, ara en aquest moment de tanta necessitat que et ve aquell a explicar-te la seva situació. Ara em sembla que és quan més també s'acostarà Nadal d'aquí 4 dies.
Sí.
Doncs ara és un moment de saber veure en la persona que et ve i que et ve a demanar i que et ve... Aquí ens juguem molt la nostra credibilitat ara de creients, perquè nosaltres també hem de ser, que no n'hi ha prou que siguem creients, hem de ser creïbles amb allò que nosaltres diem i fem.
Ser autèntics, que és
el
que vol la gent, veure obres autèntiques, persones autèntiques, que fan les coses doncs perquè volen estimar, no perquè són ideologies, sinó perquè hi traspua amor. I això és el que capta la gent. Això, no?, que veia una... Això que has explicat, no?, de curar un malalt que per diners no ho faries. Ho feia per amor.
I en aquest sentit, estimar un ric, un poderós, deu ser més fàcil, crec jo. En canvi, els exemples que ens posa Jesús d'aquells que hem d'ajudar i que hem d'estimar són els petits, els febles, els senzills. També, que bonic, no?, quan jo, per exemple, allà a la parròquia, el fet d'apropar-me també a la gent més senzilla, fins i tot les que la gent de la parròquia mateixa potser tenen per poca cosa, o gent molt senzilla, molt humil, no? Doncs que bonic que el mossèn també estigui per ells, els ajudi, els escolti, per dir perdi temps, no?, amb ells, que no es perda temps, perquè estimar no és mai perdre temps. Pues jo crec que això també és molt important.
Sí, i es fa molt, que... això, eh? Fa més del que... Perquè precisament no es veu i és amagat i és discret, sembla que no existeix, però existeix.
I construeix el regne.
Molt bé, doncs, són unes boniques paraules per acabar aquest diàleg que hem tingut, aquesta conversa, al voltant de les lectures d'aquesta solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, que és el que celebrem avui a tota l'Església. Agraïm la participació en el programa d'Assumpta Dodes. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Ignasi Navarri, també moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I mossèn Toni Boqueras, també gràcies.
Gràcies.
I a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, també gràcies. Ja saben que ens plau rebre els seus missatges de correu electrònic, si ens els volen enviar. Poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com i també al Facebook ens trobaran. Gràcies de nou i els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.